De llibres i més, un programa patrocinat per Fragment Editorial, Editorial Barcino i Editorial Campus Docent Sant Joan de Déu.
Què tal? Salutacions i molt bona nit. Benvinguts a una nova edició del De llibres i més. És la número 26. Avui hem dividit el nostre programa en 5 blocs. Comencem amb una entrevista amb l'escriptor Lluís Calvo, que ens parlarà de L'endemà de tot, la seva darrera novel·la, una història ambientada al barri del Raval, que ha rebut grans elogis i que ha estat publicada per l'editorial Raig Verd.
A Ràdio Estel,
De llibres i més, amb Emili Pacheco.
Després donarem pas a la connexió, com sempre, amb la llibretera Mar Arenaza per escoltar, per conèixer les seves recomanacions literàries d'aquesta setmana. I més tard, també a la segona part del programa, entrevistarem avui Juan Roldán i Maria Teresa Lluch, que han coordinat el llibre Diseños de Proyectos de Investigación en Enfermería de Salud Mental y Ediciones, una publicació digital i gratuïta que porta el segell de l'editorial Sant Joan de Déu Campus Docent. I avui, amb en Biel Cadilla, al seu espai Entre Bambalines, parlem del retorn de Josep Maria Flotats al Teatre Nacional de Catalunya, al TNC, amb l'obra El joc de l'amor i de l'atzar. I com sempre, acabarem amb música. Avui fem una aproximació al darrer treball discogràfic d'en Quimi Portet. Comencem. L'endemà de tot és una de les darreres novel·les de Lluís Calvo, recentment publicada per l'editorial Raig Verd. Amb una prosa dinàmica, Lluís Calvo ens submergeix en la quotidianitat d'una colla d'amics que viuen al barri barceloní de Ciutat Vella i, tot i que comparteixen experiències i preocupacions, cadascú viu realitats diferents. En Giral, protagonista i també narrador de la novel·la, ens explica com les circumstàncies l'empenyen a prendre determinades decisions. La seva condició d'aturat i la desesperada recerca d'una nòmina són el fil conductor de la narració, una crònica que narra, que explica, amb una prosa dinàmica i expeditiva, les incerteses existencials de quatre amics a partir de les quals es desprenen tota una sèrie de reflexions i pensaments al voltant de la percepció de la realitat i del temps, la impossibilitat de preveure un futur o els condicionaments de l'entorn, en aquest cas, en el barri al que els ha vist créixer. Lluís Calvo és poeta, escriptor i assagista català. Col·labora habitualment en mitjans de comunicació i en revistes culturals com El Diari de Barcelona, L'Avui, El País o Descobrir Catalunya. En el camp de la poesia ha publicat més d'una vintena de títols. La seva obra assagística li ha valgut també el reconeixement de la crítica, que l'ha classificat com a escriptor conscient, compromès i coherent. Amb aquesta darrera novel·la, Lluís Calvo confirma el seu interès pels temes com ara la incomprensió entre les persones, les limitacions del llenguatge i també la vida hostil i marginal. L'endemà de tot és una novel·la que combina la narrativa, la poesia, l'assaig i la crònica amb un ritme brutal, sense cap mena de pausa ni fragments de transició, ni tan sols divisions en capítols. El lector sent que de tant en tant s'ha d'aturar, com a mínim, a prendre una mica d'aire i pair també els pensaments que els protagonistes expressen enmig d'una conversa lleugera en un bar. El protagonista afirma que va ser conscient de moure's en un espai tancat que era paradoxalment inacabable. Des del començament de la narració, el pensament filosòfic ens sacseja amb la idea de viure en petits mons inabastables. L'univers són quatre carrers i uns quants llocs de trobada ben vulgars. Tot i això, no voler sortir-se'n equival a acceptar el nostre petit món. Retrats d'escenes urbanes que ens endinsen en vides desgranades per la misèria de la rutina. Hi ha els qui prenen un tallat i els qui troben moltes coses en aquell mateix tallat. La ciutat s'esmou i canvia a un ritme vertiginós. No aconseguir transformar-se vol dir que el món ens xuclarà com un remolí que ens ofega, igual com la percepció de la realitat. El ritme depèn d'una concepció individual i una postura davant els esdeveniments, l'estàtica dels abatuts davant del dinamisme dels desesperats. El concepte d'intel·ligència està vinculat amb la capacitat d'interpretar el carrer i els llibres. A mig món del rodamón maleït i el professor universitari. Lluís, molt bona nit.
Bona nit.
Tal com ara explicàvem fa uns moments, aquesta novel·la combina diversos gèneres com l'assaig, la narrativa, la crònica i la poesia. Com s'estructura el guió d'un llibre d'aquestes característiques?
Bé, en primer lloc em fa com una certa sorpresa, no?, que hagis parlat d'assaig i d'aspectes filosòfics, perquè justament en aquesta novel·la el que volia defugir una mica o tractar d'una altra manera eren els aspectes més de reflexió, de filosofia, etc., que en altres novel·les ja havien aparegut, no? Uh-huh. Llavors, en aquest llibre el que volia fer és més un exercici de construcció, on aquest ritme que abans esmentaves, que és molt dinàmic, que no té pausa, que aboca totes les... tots els pensaments del protagonista i tot el que passa està filtrat per aquest protagonista que ho va explicar, no? O sigui, que dona una versió totalment subjectiva, és a dir, la meva subjectivitat i, a més, la del personatge que narra. Doncs això és el que trenava, el que lligava tota la novel·la, però, clar, veig que la qüestió de les reflexions i tot plegat, doncs, i es present. De tota manera, també té un paper molt important la vida quotidiana, la que trobem tots. De fet, és el que vehicula la novel·la, no? La situació de crisi, aquest personatge que està en atur, com es busca en la vida diàriament els personatges.
No sé si, en tot cas, sempre parteixes de la idea d'aprofundir en reflexions a partir dels contrapunts que generen els diversos personatges, o més aviat hi ha una estructura narrativa més rígida i a partir de la qual tu pots deixar anar els seus pensaments, els teus pensaments.
Aquí la qüestió dels pensaments està molt portada per aquest personatge argentí, que és Onelli, que diguem que de la colla de quatre amics que apareixen a la novel·la és com el més intel·lectual, no? I és el que filosofa més, i els altres estan més atrapats per la vida quotidiana. En tot cas, sí que és cert que totes les reflexions que apareixen sobre la ciutat, sobre la supervivència, sobre l'amor i la mort, que és un dels temes de la novel·la, doncs estan en boca de tots els protagonistes, però cadascú té com una particularitat, no? Com he dit, l'Onelli seria el més filosòfic, després hi ha el Soteres, que és un fotògraf que té una visió intemperant del que és l'art i el que és la vida, el Villarrasa, que és un supervivent, però és el supervivent que ho donaria tot, fins i tot la vida, per aquesta idea d'amor, i després el Giral, que també ha de lluitar dia a dia, no?
En reiterades ocasions atribueixes a un dels personatges la capacitat de captar dins de les situacions quotidianes més del que la majoria de persones. Creus que és aquesta la funció també del poeta?
Doncs sí, exacte. Tots veiem una sèrie de coses, el que passa que és segurament el poeta i el narrador també, no? Té una sensibilitat més afogada que li permet captar coses que els altres no veuen. I aquí té la novel·la també molta importància el que és el passeig, el deambular, el vagarejar pel casc antic, perquè tota l'escena, igualment com en l'aspecte estilístic vaig voler delimitar molt bé per on anava la novel·la amb aquesta construcció fabril, no? I aquest tractament de consciència del llenguatge en tot moment, l'acció geogràfica està limitada dins de les antigues muralles de Barcelona. I llavors hi ha com tot aquest vagarejar peripatètic on els personatges van parlant.
S'ha dit moltes vegades que tota escriptura és autobiogràfica. En aquest sentit, tots els personatges tenen una part teva. Amb quin creus que t'identifiques més?
Sí, jo crec que hi ha una part una mica de tot, no? Perquè hi ha, com deia, aquest passant reflexiu de l'argentí Onelli. Després també hi ha aquesta visió de vegades una mica inflexible dels Soteres, que també m'agrada, no? Per exemple, quan renega de Barcelona o contra tots els pics de la modernitat, de l'art modern i d'aquesta mica de postureo que hi ha en aquest sentit. Clar, el gran idealista Villarrasa, doncs també m'identifico, no? Perquè una mica el que apareix en la novel·la, i ja ho he apuntat, és aquesta idea de donar-ho tot per un ideal. I llavors el Villarrasa és un paio que s'enamora d'una noia, de la pensió, la noia que viu a la pensió on està, i llavors aquesta noia és música, i el tio va a veure com ella toca el violí en enterraments. Uh-huh. És aquesta idea de l'amor i la mort que estan sempre a fregar, no?
Uh-huh. Lluís, quines són les teves influències literàries?
En narrativa, ensenyim a narrativa. No ho sé, a mi m'interessa gent com el David Foster Wallace, per exemple, com Gaddis, com Pynchon, com Robert Balzer. Després, clar, el meu ídol com a narrador és Thomas Bernhard, per exemple. Amb tota aquesta gent, doncs, m'identifico molt.
I com veus, per acabar el panorama de la literatura catalana, o quins noms destacaries?
Bé, doncs, justament ara l'apareix a la novel·la, perquè portava uns anys sense fer-ne, m'he dedicat molt últimament a la poesia i l'assaig, doncs he vist que hi havia com un esplet bestial de nous narradors i que em semblen molt bons, n'hi ha un munt que han aparegut ara, i a més que estan renovant el que són els llenguatges que fins ara hi havia hagut a la narrativa, no? I, no sé, hi ha molta gent, David Gálvez, Yannick García, Sergi Pons Codina, tota aquesta gent estan fent tot un relleu. Uh-huh.
Doncs avui hem parlat d'aquesta novetat editorial, de L'endemà de tot, un llibre de Lluís Calvo que ha estat publicat per l'editorial Raig Verd. Lluís, gràcies per haver-nos acompanyat avui.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Quan tenia 27 anys vaig travessar la Rambla, forçat pels preus i els embolics, amb la intenció de canviar de barri. El meu equipatge consistia en un parell de maletes, una pila de discos, una gàbia amb un lloro i dos cartons de fortuna. Aquesta acció, tan vulgar, va canviar la meva visió de la ciutat, i tant se val que el nou barri fos la continuació d'aquell altre en què havia viscut tota la vida. En aquell instant vaig ser conscient de moure'm en un espai tancat que era paradoxalment inacabable. Els meus col·legues ho sabien prou bé, això, i un dia, com si parlés en nom de tots quatre, Onelli, sentenciós, va pronunciar la frase fundadora: «Encara no ens hem vist fora dels murs», i el món va començar amb aquesta afirmació, tot i que a mi, des de la distància, em neguiteja repetir una asseveració com aquesta, tan rotunda i solemne, vull dir, tan ampulosa. I he de reconèixer que, justament aleshores, amb aquesta expressió, el nostre espai va adquirir forma i consistència, com aquell qui, tot d'una, resol allò que no sabia definir o que tenia a la punta de la llengua, si és que això té cap sentit quan s'assegura precisament que l'univers són quatre carrers i uns quants llocs de trobada ben vulgars.
A punt de complir 80 anys, Ramon Llull va dictar la seva extraordinària vida a un monjo cartoixà de París. El nou llibre d'editorial Barcino, Vida de Mestre Ramon, de Ramon Llull, a la venda a llibreries. Més informació a editorialbarcino.cat. L'editorial Campus Docent Sant Joan de Déu presenta el seu primer llibre digital gratuït, Participación en Salud, Estrategias Individuales y Colectivas Frente a los Procesos de Salud, Enfermedad, Atención, d'Eva Fernández i Carme Vega. Un llibre que aprofundeix en una sèrie de crítiques als processos de participació en salut des d'una mirada atenta al que és pròxim i local. Descarrega'l gratuïtament al web santjoandedeu.edu.es.
la cultura a De Llibres i Més.
I ara és moment de saludar, com sempre, Mar Arenaza, que ens porta noves propostes literàries. Mar, bona nit.
Hola, bona nit. Com estem?
Què és el que tenim per aquesta setmana?
Bé, avui us vull presentar un llibre molt interessant i que val molt la pena. Es diu El telescopio de Schopenhauer, de Gerard Donovan, i va estar publicat per Tusquets Editors.
Uh-huh. Doncs vinga, explica'ns.
Molt bé. És un llibre que realment val molt la pena, és molt sorprenent i té aquesta qualitat que tenen alguns llibres, no tots, de realment sorprendre't i intrigar-te i encantar-te. La veritat és que és una gran descoberta. Aquest llibre va ser publicat el 2005 i bueno, va aconseguir diversos premis. És la primera obra del seu autor, d'en Gerard Donovan, un autor irlandès, que a mesura que ha anat escrivint cada vegada ha estat més reconegut. A molt pocs elements i amb molt poca informació que et dona tu com a lector, construeix doncs, tota una obra que bascula doncs, entre la moralitat, té un punt de novel·la negra, en el sentit doncs, que no saps què passarà, té un punt de suspens important, i de filosofia, filosofia moderna, sobretot. Llavors, això com ho ha fet? Només hi ha dos protagonistes, i la novel·la es basa en el diàleg entre aquestes dues persones. Un forner, que està acabant un sot, no sabem per què, però les seves ordres són d'acabar un sot, i un professor d'història que l'interpel·la. Li pregunta sobre la seva vida, sobre totes les coses que ell sap, els seus interessos, i no sabem res més, no sabem els noms d'ells, no sabem on passa, a quin país, sabem... Jo vaig arribar a deduir que era alguna zona de l'est, però no concret en cap moment, ni tampoc el període històric on succeeix. Uh-huh. Coses que l'autor va anomenant, doncs dius, no, però això segur que és després de la Primera Guerra Mundial, o això segur que és en els anys 60, o això, bueno, potser és en els anys 80, en aquest sentit que és molt... Hi ha molta incertesa, perquè no és el més important. El més important és la posició moral de cada personatge.
I dos personatges, Marc, que són un forner i un professor d'història, és a dir, que no tenen res a veure, no?
No, però viuen del mateix poble, es coneixen de vista, i el professor d'història havia estat professor del germà del forner.
Uh-huh. És a dir, que hi ha un vincle.
Hi ha un vincle, però aquest és tot el vincle que pot arribar a haver-hi.
Uh-huh.
A mesura que vas llegint, tu mateix vas construint, no? Pues aquest deu ser més bo que l'altre, o aquest ha acabat en aquesta situació per el que sigui, no? Vas deduint a mesura que hi ha les seves converses, i al final és sorprenent. O sigui, tot el que has llegit, fins a les últimes 40 pàgines, t'ho has inventat tu.
Déu-n'hi-do.
I, sí... És ben bé acabar el llibre i tenir ganes de tornar-lo a llegir, sapiguent ja el que saps al final d'ell. La veritat és que és una lectura molt sorprenent i un llibre molt ben escrit, molt ben pensat, que t'atrapa, perquè no saps les raons, no saps res, i realment et deixes portar per ell. Vull dir que és molt, molt interessant i costa molt de trobar llibres d'aquest nivell.
I és de fàcil lectura, ràpida, de ràpida lectura.
Totalment, els capítols són molt curts i just al mig del llibre hi ha un episodi que és francament genial de què té a veure l'art de la guerra d'en Sun Tzu, que aquest general xinès d'abans de Crist, no? Que tothom més o menys no sap qui té a parlar, amb la manera d'organitzar un forn.
Mhm. Uh-huh.
No? I de com defensar els teus pats i els teus panets i les teves pastes dels clients doncs, que els agrada tocar-ho tot i que els agrada amagar-ho tot. I el forner aplica doncs, l'art de la guerra literalment davant d'una doncs, clienta que li ve i que li fa la vida impossible. I guanya el forner. La veritat és que és un dels moments més brillants del llibre i realment us el recomano, us ho fareu molt bé.
Doncs aquesta és la...
És sorprenent, aprendreu molt, sobretot de filosofia moderna, perquè en cap moment es deixa de parlar doncs, de Hume, Locke, o fins i tot de què ve el telescopi de Schopenhauer, no? D'on ve aquest títol tan
suggerent.
Mm-hmm.
Doncs, sí. Marc, recordem l'editorial, l'autor i el títol, com acabes de dir, el telescopi de Schopenhauer.
Exacte. L'autor és Gerard Donovan. El títol és El telescopi de Schopenhauer, publicat per Tusquets Editors.
Marc, gràcies com sempre i t'esperem el proper dissabte.
Moltes gràcies a vosaltres i bona setmana.
Igualment.
Jo sóc qui veu passar els canvis. La ciutat es mou, les cares es transformen i ja no sóc el mateix que ahir. Un taxi gairebé m'ha atropellat a la Rambla i això una altra persona ho hauria vist com un presagi, però a mi m'ha semblat una imatge de les meves vides possibles que esgarrapen el temps com un gat. I, si us he de ser sincer, m'agrada perdre'm pels carrers i deixar que passi el temps. Aquesta és una de les poques coses que sé que vull fer. Vull dir que viure significa aquí, sobretot, que cada estona és diferent. D'aquest fet, no tothom se n'adona, ja que cadascú té una dimensió pròpia del temps. Onelli està fascinat pel present, per la senzilla raó que no ha conegut el passat del barri. Jo entomo les coses d'avui i recordo el passat. En Soteres, en canvi, odia els carrers del present, troba repulsius els canvis de la ciutat i es refugia en la nostàlgia. I el futur? Aquest punt el deixo per a les pitonisses.
L'editorial dels Germans de Sant Joan de Déu presenta el seu darrer llibre, Manual del cuidador de pacientes con demencia. Què nos interessa saber? Amb les nocions necessàries per facilitar la qualitat de vida del malalt, així com les del mateix cuidador. Un llibre escrit per professionals de l'Escola de Cuidadors del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu. Manual del cuidador de pacientes con demencia. Què nos interessa saber? Més informació a santjoandedeu.edu.es. Ràdio Estel,
de llibres i més.
Avui al de llibres i més ens toca parlar d'una altra de les novetats editorials d'Edicions Sant Joan de Déu, Campus Docent. És un llibre digital i gratuït que té per títol Dissenyos de Proyectos de Investigación en Enfermería de Salud Mental y Adiciones. Un llibre, un treball coordinat per Juan Roldán i Maria Teresa Lluch, que avui ens acompanyen al programa. Molt bona nit a tots dos.
Bona nit.
Dissenyos de Proyectos de Investigación en Enfermería de Salud Mental y Adiciones. Primer de tot, quin ha estat l'objectiu d'aquest treball, d'aquest llibre que ara és en format digital?
Doncs l'objectiu central ha estat el de poder fer una divulgació de projectes de recerca que s'han dut a terme ja i que pensem que poden servir doncs, com a model perquè altres professionals doncs, els puguin replicar, copiar, reproduir o com a mínim utilitzar-los de base per formular altres projectes.
Per tant, que diguéssim com altres publicacions d'Edicions Sant Joan de Déu, Campus Docent, molt didàctic, no?
Absolutament. No? Sí, absolutament didàctic.
Parlem de com ha estat el procés a l'hora d'elaborar-ho. Després parlarem d'alguns continguts, però com ha estat el procés?
Bueno, pues el proceso, yo pienso que ahora estamos en una etapa que es muy satisfactoria, ¿no? Porque realmente llevamos, este proyecto es el resultado de 10 años de trabajo, ¿no? De un grupo de profesionales que empezamos, ¿no? Un poco hace 10 años a sumar esfuerzos, ¿no? Porque teníamos además una intencionalidad que era que queríamos avanzar en el conocimiento de enfermería y queríamos investigar, ¿no? Y empezamos a reunirnos por grupos, empezamos a constituirnos, ¿no? Y, bueno, de alguna manera empezamos a desarrollar proyectos de investigación, a llevarlos a cabo y llegó un momento que decíamos, bueno, es importante que todo ese trabajo que llevamos elaborado podamos, de alguna manera, ¿no? Recopilarlo, ¿no? En un libro y podamos divulgarlo, como ha dicho la Teresa, ¿no? Para que otros profesionales lo puedan utilizar, lo puedan replicar, ¿no? Y, bueno, y puedan hacer estos estudios en otros contextos diferentes, ¿no? Un poco ha sido este proceso. Un proceso largo, pero que realmente es satisfactorio, ¿no? En el momento que nos encontramos, ¿no?
Los profesionales veuen que hi ha un buit en aquests sistemes, en aquesta manera de treballar?
Nosaltres pensem que sí, perquè tots els professionals d'infermeria, en les etapes que estiguin, ja siguin el grau, com en l'especialitat d'infermeria de salut mental, com el doctorat, els màsters oficials, en fi, tot el que és la formació, demanda doncs, també unes competències per part dels professionals en matèria de recerca. I, per tant, doncs, bueno, és un punt fluix que encara tenim dintre de la infermeria, el desenvolupar les competències de recerca, i pensem que en aquest sentit això pot facilitar una mica el camí, perquè el disseny d'un projecte és una tasca complexa, i si pots començar una recerca ja tenint un disseny de base, doncs pensem que pot agilitzar molt el procés de desenvolupament de la recerca.
Per tant, diguéssim aquí, Teresa i Juan, el que hi ha és com una base, no?, per aquest inici, per aquest tret de sortida, no?
Sí, totalmente. Es que una de las dificultades que tenemos, bueno, y probablemente en enfermería quizás lo acusamos más, porque también somos una disciplina que ahora, bueno, empezamos de alguna manera a investigar, ¿no? Es decir, o estamos haciendo más estudios de investigación, pero la dificultad que hay probablemente es que muchos profesionales, ¿no?, hay la dificultad en el diseño del estudio, ¿no?, en ese sentido, ¿no? Entonces, realmente luego los estudios, cuando ya son estudios de experimentales, o son estudios de tipo descriptivo, o son psicométricos, la metodología normalmente de todos los estudios es muy similar, ¿no? Entonces, lo que necesitamos son herramientas, ¿no?, para poder replicar estudios, ¿no?, que nos puedan servir como base estos estudios, ¿no?, y hacer nuevos planteamientos, ¿no?, en investigación.
Uh-huh. A grans trets, com està estructurada aquesta guia, aquest llibre digital?
Doncs aquest llibre té, bueno, un primer, té 24, ho tenim com a capítols. Uh-huh. També té una... El fet de que sigui digital i les edicions ha fet una maquetació molt agradosa, perquè doncs, es pot descarregar en els iPads, iPods, en fi, totes les nous sistemes de comunicació que la gent pot utilitzar en versió e-book, per tant es pot llegir des de molts programes, i llavors té una estructura de 24 capítols, però que estan tots linkats, i llavors és molt interactiu, pots anar al capítol 1, el 2, el 3, desplaçar-te amb bastanta rapidesa,
no?,
o facilitat pels capítols, i llavors està estructurat d'aquests 24 capítols, a part del capítol 1, que és la presentació una mica de la xarxa que dona cobert a tots aquests projectes, doncs després els altres 23 són 23 projectes que han rebut finançació, que han sigut desenvolupats ja, i estan agrupats en funció de si el tipus de disseny del projecte és més de caire experimental, o més de caire psicomètric, o més de caire analític, correlacional, descriptiu. Són tres nivells de la recerca, del disseny de recerca. I això és una mica l'estructura, diguéssim, general. Una altra cosa és el tema dels continguts de cada un d'aquests dissenys, perquè els dissenys van centrats en continguts, en estudiar qüestions amb trastorns mentals, o qüestions amb addiccions, o qüestions amb patologia, o qüestions de promoció de la salut mental. O sigui, la temàtica és un tema, la metodologia és una altra.
El perfil o la gent al qual està adreçat, suposo que són els professionals de la infermeria.
Sí, per professionals d'infermeria, bàsicament. No? Però també per a altres professionals de la salut, també.
Uh-huh. És ampli, per tant.
És ampli, sí.
Sí,
sí. Sí.
Uh-huh. Com ha estat el procés? No sé si ha estat llarg, curt, de tota la preparació, de tota l'elaboració del document final.
Bueno, jo crec que podríem dir que ha sigut un procés relativament senzill, en el sentit de que hem comptat amb la col·laboració per part de totes les persones i implicats que ho ha fet fàcil. Les edicions Sant Joan de Déu ens ho han posat tot molt fàcil, la veritat. Després, tots els persones participants, o diguéssim autors, perquè nosaltres som els coordinadors d'aquesta obra, tots els autors, que són tots els equips d'investigació de cada un dels capítols, doncs també han donat resposta a cada moment quan els hem fet les demandes de presentar el material de la manera determinada, etc. Doncs podem dir que en general ha sigut un procés doncs, que ha portat un temps de coordinació i de preparació, però ha sigut un procés agradable i ha fluït tot bé, perquè ja em repeteixo, vull dir, tothom ha col·laborat molt bé en aquest sentit.
Suposo que també a través ara d'Edicions Sant Joan de Déu Campus Docent es farà una difusió, no?, d'aquest material, no?,
sí,
per tal que el sector en aquest cas ho conegui.
Está previsto hacer una presentación también oficial del libro, ¿no? Con, bueno, con la intención esta de hacer la difusión del mismo.
Sí, i després també hem estat preparant, nosaltres estem treballant amb un grup nacional i amb un altre grup internacional d'infermeria de salut mental, i llavors també s'ha preparat la difusió d'aquest llibre amb uns punts del llibre que els han fet en 4 idiomes a punt per sortir, perquè en breu doncs, assistirem a una reunió internacional a Portugal. Estem treballant amb grups brasilenys que també utilitzen bastant el portuguès. Això ha fet que hem utilitzat 4 idiomes, el català, el castellà, el portuguès i l'anglès.
Uh-huh. I, bueno, d'aquesta tenim... col·lecció digital Professionalitat, no? Que és
sí,
Professionalitat.
Exacte, exacte. En aquest sentit, la divulgació, doncs, tenim preparat una mica aquest punt de llibre que serveix, doncs, per divulgar-lo en molts contextos, perquè estem posant uns idiomes bastant amplis.
Es troben, ja per acabar, amb molts problemes des del món de la infermeria, en aquest cas quan s'han d'afrontar la seva tasca diària en salut mental i addiccions?
En el sentit assistencial o de
sí,
recerca?
Sí, assistencial, i després de recerca.
Bueno, en el sentit assistencial, jo crec que dintre de l'àmbit sanitari, més o menys com tots els professionals, no?
Tot i que sempre es parla, no?, de que la salut mental potser fins ara s'ha deixat molt, no? No sé si ara en els últims anys sí que s'ha avançat, però sempre ha estat com la més oblidada, no?
Sí,
jo... sí, sí, sí. Ara podem dir que realmente ahora, o en los últimos años, o quizás probablemente en la última década, sé que de alguna manera no ha sido la especialidad olvidada, sino que una de las especialidades que de alguna manera se han invertido también muchos recursos, ¿no? Afortunadamente, ¿no? Eso es muy importante.
¿Y a nivel científico?
Bueno, a nivell científic estem entrant. Hi ha institucions que recolzen més, altres que encara costa una miqueta més. Sí que és molt important, jo crec, que des d'un mitjà públic és fer una crida a que tots els representants i els gerents de les institucions
han de ser conscients, no?
Han de ser conscients i recolzar tant com es pugui, no?, en tema de recerca.
Uh-huh. Doncs avui hem parlat d'aquest llibre, d'aquest nou llibre digital i gratuït, Dissenyos de Proyectos de Investigación en Enfermería de Salud Mental y Ediciones, que ha estat un treball coordinat per Juan Roldán i Maria Teresa Lluc, que avui ens han acompanyat. Gràcies a tots dos. Que vagi
gràcies.
Molt bé.
Moltes gràcies.
Digital gratuït de l'editorial Campus Docent Sant Joan de Déu. Dissenyos de proyectos de investigación en enfermería de salud mental y adicciones. Els protocols subvencionats desenvolupats per la Xarxa Catalana d'Investigació, especialitzada en aquest àmbit, del 2010 al 2012. Descarrega'l gratuïtament al web santjoandedeu.edu.es. Les arts escèniques, els autors, les tendències, les curiositats, les novetats teatrals, tot a Entre Bambalines.
Amb Biel Cadilla. Biel, bona nit.
Hola, bona nit, Emili.
Comencem pel repàs a l'actualitat de la setmana i concretament amb una notícia interessant pels qui es dediquen a les arts escèniques.
Doncs sí, perquè la Fira de Tàrrega ha convocat una audició per l'espectacle inaugural de l'edició d'enguany. Els actors o ballarins hauran de tenir experiència en arts de carrer i també certes habilitats físiques, com per exemple coordinació, potència o memòria corporal. Els interessats podeu trobar tota la informació al web de la Fira de Tàrrega, firatàrrega.cat.
I ara parlem d'un que fa el camí a la inversa.
Doncs sí, perquè si habitualment els directors de teatre acostumen a fer alguns al sala al cinema, en aquest cas n'hem trobat un que fa tot el contrari. Agustí Villaronga, director de Panegra, debutarà al Festival Grec com a director de teatre. Dirigirà el monòleg El Testament de Maria, de l'irlandès Colm Tóibín, que passa llargues temporades aquí a Barcelona. La protagonista serà Blanca Portillo. El text imagina la Verge Maria anys després de la mort del seu fill Jesús i repassa la seva vida i la seva relació amb els apòstols.
La resurrecció del més gran.
Sí, els darrers anys hem vist i gaudit de la reencarnació d'Eugenio, en el seu gairebé clon, podríem dir, re-Eugenio. Doncs ara pot ser que veiem una cosa semblant amb una altra dels grans, per no dir el més gran. Pepe Rubianes. I és que l'actor Jaume Mallofré, conegut per Germans de Sang, però sobretot per la seva feina com a doblador, està preparant un espectacle en què ressuscita el desaparegut monologuista galaico-català, com deia ell, i Rubianes torna en aquest cas per renyar a Déu, dir-li que encara no li tocava, no era la seva hora, i aquest espectacle pot ser que el veiem al llarg d'aquest mes de maig al Casino de l'Aliança del Poble Nou.
Però fixem-nos ara en el que es pot veure de moment als nostres teatres.
Doncs sí, fem un repàs a la cartellera i especialment a les estrenes. I és que aquest dijous vinent arriba al Teatre Lliure de Gràcia Els dies feliços de Samuel Beckett, una obra dirigida per Sergi Balbel i protagonitzada per Emma Vilarasau, que parla d'una dona que lluita per aferrar-se desesperadament a la vida. El més curiós és que va ser la mateixa Vilarasau qui tenia molt clar que volia fer aquest text i va anar a buscar a Balbel per dur endavant aquest muntatge. S'estaran al Lliure fins al 15 de juny.
I una altra estrena amb protagonista femenina.
Sí, La dama de les camèlies, encapçalada en aquest cas per Nausica Bonin i dirigida pel seu pare, Hernán Bonin, que arriba a la Seca Espai Brossa fins a l'1 de juny. Aquesta versió de la novel·la d'Alexandre Dumas, signada per Sabine Difonois, ens parla de les contradiccions d'una burgesia creixent i de l'alliberament de la dona enmig d'una de les històries d'amor més tràgiques de la literatura.
El primer gran èxit de Tennessee Williams.
Josep Maria Pou estrena El zoo de vidre al Teatre Goya Codorniu. És una de les obres més famoses d'aquest dramaturg nord-americà i que, com ell mateix va reconèixer, li va canviar la vida. Entre el repartiment, triat per Pou, destaquen Miriam Iscle i Peter Vives. Estaran en cartell fins al 6 de juliol.
I una de bojos.
El Loco i la Camisa desembarca al Teatre Romea per prendre el relleu a l'exitosa L'orfa del clan del Zao. Va ser un dels èxits de la temporada passada a la Villarroel, on la companyia argentina Banfield Teatro Ensemble va exaurir totes les entrades. Ara teniu fins al 8 de juny per veure aquesta petita joia de la dramatúrgia argentina. Un àcid retrat d'una família disfuncional que intenta amagar l'existència d'un fill boig que diu totes les veritats.
I la recomanació de la crítica.
Entre bambalines, amb Biel Cadilla.
Doncs, sens dubte, l'obra més recomanada i més ben valorada que hi ha ara mateix en cartellera és la reposició dels Feréstecs de Carlo Goldoni al Lliure de Montjuïc. Juan Carlos Oliveres escriu al Time Out: Lluís Pasqual ha convertit la caixa màgica del Lliure en una hilarant ínsula baratària de les variants dialectals del català. Un genial artifici barroc per la seva capacitat de sorpresa mecànica. Marcos Ordóñez, del País, diu: magnífics intèrprets amb una vis còmica aclaparadora, capaços de treure punta de tot i amb intercanvis constants d'energia. Si estan tristos, emprenyats o avorrits i volen plaer amb vena, corrin al Lliure, diu. Santi Fondavila, a l'Ara, ha escrit: aquests Feréstecs són una autèntica joia teatral. Desprenen energia positiva i il·lusió. Són un joc que envolta l'espectador i que, en mans d'uns intèrprets meravellosos, ratifica la sàvia connexió de Pasqual amb Goldoni. I al Periódico, crítica de José Carlos Sorribas: Lluís Pasqual s'ha superat, diu. Els Feréstecs són una delícia que ningú no s'hauria de perdre. I Andreu Sotorra parla d'un espectacle dels que faran història i quedaran en la memòria dels espectadors.
Parlem ara d'un retorn esperat. De moment, diríem, podem dir que és gairebé històric, que hem viscut aquesta setmana. Aquest, Plaisir d'Amour, és la banda sonora del Joc de l'Amor i de l'Atzar, l'obra amb què Josep Maria Flotats ha tornat al Teatre Nacional de Catalunya 17 anys després, Biel.
Doncs sí, 17 anys després del seu enfrontament amb l'aleshores conseller de Cultura Joan Maria Pujals, d'aquell "se'n va a braonar", i del seu posterior acomiadament com a director del TNC. Flotats ha triat aquesta comèdia romàntica del francès Pierre de Marivaux per tornar al TNC. Una obra del segle XVIII en què dos joves de la noblesa que han estat promesos decideixen intercanviar-se la identitat amb els seus servents per analitzar millor l'altre pretendent. Un joc que dona peu a tot un seguit d'equívocs i d'embolics, embolcallat tot plegat per la galanteria i el llenguatge barroc d'aquella època. Per aquesta obra, Flotats recupera Àlex Casanovas, que va debutar amb ell al Despertar de la Primavera, fa gairebé 20 anys, pel paper de pare, en aquest cas. Amb Bernat Quintana i Vicky Luengo com els dos joves nobles enamorats, amb Enric Cambrai, que interpreta el germà de la noia, i Marull de Molins i Rubén de Guia com els dos servents camuflats de senyors. Precisament, després de la preestena, dilluns passat, al vespre, vam poder entrevistar a Rubén de Guia, que la temporada passada va triomfar amb el principi d'Arquímedes i amb Smiley, i que ara brilla amb llum pròpia també en aquest El joc de l'amor i de l'atzar. Rubén de Guilla, bona nit.
Bona nit.
I enhorabona.
Gràcies.
Com estàs, just després d'aquesta preestrena?
Estic, igual que em sembla que els meus companys i el director, enflotats, estem molt contents perquè han sigut 2 mesos d'assaig en els que, evidentment, disfrutes molt com a actor, assajant, investigant amb la guia d'un director com el Flotats, però després arriba el moment del feedback del públic, no? És quan es tanca el procés, i avui és el primer moment que hem pogut veure que, si més no avui, els interessava i ho rebien com a... S'ho han passat molt bé.
Els interessava, ho dius, perquè és, home, és una obra una mica llarga, potser, són no 2 hores, però gairebé, no? Mm. I a més és un text elevat, és el llenguatge no és fàcil, no?
Sí, ho dic, els interessava, però encara que hagués durat mitja hora, també diria, els interessava, que tu notes com a actor que estan seguint-ho, que els està interessant. Duri 5 minuts, o duri 30, o duri 1 hora 50, evidentment, quan més dura un espectacle avui en dia, no? Que potser, parlo per mi, com a espectador estem acostumats a coses més ràpides o inclús el que duren les sèries de 45 minuts, o la nostra atenció potser amb tants estímuls s'ha vist una mica minvada, tot és 10 minuts, 15 minuts, llegeixo mitja hora, no llegeixo 2 hores, però, i això que dius també del nivell de vocabulari, del fraseig, que és elevat, sí, és elevat, però al mateix temps jo crec que el públic, clar, jo no ho sabia, avui ho he experimentat, sobretot entre cametes, que estava escoltant els altres, que hi ha com un riure de lo estamos pillando, com, perquè el llenguatge és, sí, és com molt intel·ligent, però ho segueixen, que a vegades hi ha espectacles potser d'aquesta època o prèvies que els subjectes estan canviats de lloc, en vers o el que sigui, que ho fa encara més complicat, però aquest crec que és molt més assequible. És elevat, però és una prosa molt assequible.
Ho deia perquè pels actors ha de ser difícil mantenir l'atenció dels espectadors durant tanta estona i potser amb aquesta petita dificultat del llenguatge, no?
Si el director és bo, que en aquest cas no hi ha paraules per dir és el mestre Flotats, tu ja no estàs pendent de mantenir l'atenció no dels espectadors perquè saps que ho has treballat tant, la partitura és tan fina que estàs ocupat en tot el que has d'anar fent, d'intencions, d'estar allà i no has d'estar pendent de si tenen atenció o no.
Parlaves d'en Flotats, com ha estat treballar amb ell? D'un principi t'imposava la idea de treballar amb en Flotats?
Jo quan vaig començar va ser amb l'Albertí, després amb el Pou, després l'Omar, vull dir que per sort m'han dirigit ja uns quants del teatre, d'aquests que porten tota la vida al teatre i tenen la seva experiència, i és un gustasso veure com cadascun d'ell té el seu recorregut d'actor i de director i veus les diferències. A mi el Flotats m'ha sorprès molt. Jo ell aquí a Catalunya no hem tingut la sort de veure'l tant com, per exemple, el Pou. Jo li he vist molts més espectacles i he vist més a ell com a actor. El Flotats no tant. Per tant, també era un univers, el seu micromón, no, de com entén ell el teatre, per mi era més desconegut.
És molt exigent, suposo, com a director, no? És tan dur com sembla des de fora?
Mira, jo saps què pensava? Un dia dic, ostres, és que... Un dia li deia a un dels companys, jolín, és que m'agradaria que em digués més coses. Jo a vegades soc com molt alumne, no? Igual la nostra generació ho tenim, no? Hi ha tanta competència o ja tenim al cap que és tan difícil trobar feina que igual ens ho correm molt, som molt d'estudiar, de portar-ho, de dir una cosa i el dia següent ho portes. Jo li deia a un company, vull que em digui més coses, no sé què. I de cop un dia... Un altre deia, els bons directors són els que et porten i tu no te n'adones que t'estan portant a un lloc. I va ser com, hòstia, perdó, va ser com, ostres, és veritat. I efectivament, és que ara avui és el primer dia de públic i dic, ah, ara hem acabat el període d'assajos. Ostres, no me n'he adonat que hem fet de tot aquest camí. Perquè és algú que amb nosaltres, quan et deia alguna cosa, t'ho deia d'una manera... que era important. No és, Rubén, això, Rubén, allò... No. Rubén, escolta. Pum, 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 pum. I de cop allò tenia un sentit, m'explico, oi? Global.
A més, el personatge que fas tu, que en aquest cas és un dels 2 criats que juguen a un equívoc amb els seus amos per tal de confondre l'enamorat, podríem dir-ho així, crec que el públic coincidirà amb mi. És el més divertit de l'obra.
Bueno, això jo no ho sé perquè ell té el seu drama, dintre d'això. Jo normalment havia fet més drama, per dir-ho d'alguna manera. I quan jo quan feia la prova pensava que feia la prova potser pel galante, pel dramàtic o pel que sufre. Perquè fins ara era el que jo crec... No, mentira. Per sort he fet cosetes diferents, però és el que jo pensava que... No sé. I quan m'ho van dir va ser fantàstic, però de totes maneres tots els personatges còmics tenen el seu drama i aquest té el seu drama. Ara, sí, és un gustazo fer-lo, és un bombó que s'ha d'omplir, però és un bombó. Sí, és fantàstic.
Ho deia perquè en el seu temps Flotats també n'havia fet alguns de personatges còmics i no sé si en això t'ha ensenyat alguna cosa, si n'has après alguna cosa, si el teu personatge té alguna cosa de Flotats.
Si després de 2 mesos no he après alguna cosa, sóc un loser majúscul i un... No tindria perdó, espero que sí. Però és això que et dic, no te n'adones. I mica en mica, i a vegades ell et deia coses, ell puja molt l'escena. Això és molt, molt, molt gratificant com a actor, quan algú que et dirigeix sap d'interpretació, perquè veus com ell rumia com a actor, no només com a director. Hi ha directors d'actors boníssims i no són actors, però també hi ha directors, i aquest és un cas, de director que també és actor, i veus ell com entén l'ofici de l'actor. I puja a l'escenari al teu costat i el veus com està maquinant. I algun cop sí que jo li dic, que generós que està siguent, perquè m'està regalant un gag o una, com, no, com unes propines de gràcies, perquè és molt bo. Però molt bo quan feia el meu personatge o molt bo quan feia el dels altres. Perquè de cop es posava i feia del personatge de la Vicky, que és l'enamorada, i de cop ella allà, amb el seu 1,85 m fent d'enamorada, i tenia allà la vida de l'enamorada. Vull dir, sí, és molt bo i ha sigut generós amb nosaltres donant-nos... No sé com dir-ho, no... Les eines, no?, per entrar en gestos, moviments, intencions...
El teu personatge també té, o almenys m'ho ha semblat a mi, o en algun moment recorda l'Amadeus, no? Pot dir, per algun riure, per alguna...
Saps que m'ho han dit avui i que no la tinc present... Però avui, quan arribi a casa, buscaré la manera de veure-la. No, hi ha actors que diuen no miris res d'això, no miris res d'allò, no sé que t'ho influenciï. Mira, jo crec que si et ve de gust ho pots fer, però sí que he vist alguna pel·lícula així d'època, més que res perquè hi ha temes, com per exemple el de l'honor, que avui en dia, jo la relació d'amo-criat, jo tenia clar que era una de les coses que més em costava intentar entendre, tot i que sí, des de la comèdia, però intentar entendre que és algú que és el teu patró. Perquè avui en dia, per sort, no sóc criat de ningú. I sí que hi ha relacions doncs, amb el meu pare o de quan ets petit, que hi ha un respecte o una cosa. Però veient pel·lícules com, per exemple, Barry Lyndon o coses així d'època, o inclús quadres o imatges, veus aquesta cosa de... Però després dels assajos descobreixes que quan et posen la perruca i aquest vestuari i aquestes sabates ja ajuda a entrar en un rol o un altre. Però Amadeus la miraré.
Ara que digues això del vestuari, a més la responsable de vestuari en aquest cas és guanyadora d'un Òscar, no? Això també hi ajuda molt, suposo.
Sí, i el dia que em va donar la mà va ser el dia que vaig poder dir m'ha donat la mà algú que té un Òscar per primera vegada. A part és un amor de dona molt maca, molt maca.
Vaig acabant, però es tracta, com m'ha estat explicant, una mica d'una comèdia romàntica, una comèdia d'equívocs. Però creus que també, al marge del divertiment que suposa, evidentment, aquest joc d'equívocs entre l'amo i el criat, al marge d'això creus que també hi ha un missatge darrere d'aquesta comèdia? És a dir, és només un entreteniment o hi ha un missatge, una moralina, com m'acostumava bé en obres d'aquest temps?
Jo crec que, com tota bona comèdia, té el seu drama per allà en Ebullición, i evidentment té missatges, però en tindrà la tira i dependran de l'espectador, del seu currículum vital, de com ho rebi, de si tens 15 anys o de si tens 50, jo crec que el tema dels missatges depèn de qui ho rep. Evidentment aquest té molts i també depèn de la visió del director, que en aquest cas el Flotats jo crec que és bastant evident que no tot és tan jijijaja, li posa moments d'amargura, per exemple, els nostres personatges tenen el seu drama i jo crec que està dirigit com a tal, no és tot molt feliç i prou, no, a veure, i tot i que sí comèdia, però hi ha violència, hi ha hòsties de patrons a criats, té moltes moralejas, segur. El que passa és que jo com a espectador, com que no les busco, tampoc no m'he plantejat quina seria la moraleja.
i ara sí, la darrera, però hem parlat molt del Flotats i se n'ha parlat molt perquè, evidentment, el retorn de Flotats al TNC està carregat d'un simbolisme particular. Heu tingut els actors en algun moment la sensació de viure o de protagonitzar un moment històric, podríem dir?
Però d'una manera mental, en el sentit de que ho sabíem pels diaris, a nivell de notícies, a nivell conceptual, no perquè s'hagi notat res. El que sí que es nota és que aquest home ha treballat aquí i se l'estimen molt els treballadors, els tècnics, s'ho coneix tot, el coneixen tots i el tracten amb un respecte. És un home majúscul de teatre i com a tal s'estima el tècnic, la sastra i el director.
Rubén de Guia, moltíssimes gràcies, enhorabona i vaja, molta sort també en les properes representacions.
Gràcies, que disfruteu.
Doncs ara tothom molt atents perquè entre bambalines arriba l'hora del concurs del de llibres i més.
Doncs sí, com cada setmana sortegem dues entrades per anar al teatre i en aquest cas per anar a veure ni més ni menys que aquest El joc de l'amor i de l'atzar dirigida per Flotats al TNC, per anar-hi concretament dissabte vinent, dia 17 de maig a 9:45 de la nit. Per aconseguir aquestes entrades és ben senzill, només heu de ser els primers a respondre correctament la següent pregunta. Atenció. Quin actor que va debutar amb Flotats l'ha recuperat ara per aquesta obra? Les respostes ja ho sabeu a través del facebook.com/de-llibres-i-més i del twitter.com/de-llibres-i-més amb l'etiqueta concurs bambalines i la resposta correcta. Recordeu la pregunta. Quin actor que va debutar amb Flotats l'ha recuperat ara pel joc de l'amor i de l'atzar? Podeu guanyar dues entrades per anar a veure aquesta obra dissabte vinent, dia 17, a 9:45 de la nit.
Doncs molta sort també pels nostres oients i estigueu actius al Facebook i al Twitter del De Llibres i Més. Miguel, gràcies i fins la propera setmana.
Fins la setmana que ve.
L'editorial dels Germans de Sant Joan de Déu presenta el seu darrer llibre, Manual del Cuidador de Pacientes con Demencia, ¿Qué nos interesa saber?, amb les nocions necessàries per facilitar la qualitat de vida del malalt, així com les del mateix cuidador. Un llibre escrit per professionals de l'Escola de Cuidadors del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu. Manual del Cuidador de Pacientes con Demencia, ¿Qué nos interesa saber? Més informació a santjoandedeu.edu.es.
Vuit són els discos que han registrat fins ara Quimi Portet, des que va finalitzar la brillant etapa amb l'Último de la Fila. Vuit discos en solitari que li han fet guanyar-se el respecte unànim del públic, la crítica i dels companys de professió. L'any 2012, en Quimi Portet publicava el seu darrer disc, Oh My Love, una col·lecció de cançons caracteritzades pel so i l'estil propi inconfusible d'aquest artista nascut a Vic. S'ha de dir que el disc va rebre el Premi Enderroc de la Crítica al millor treball de cançó d'autor l'any 2012. Afirma en Quimi Portet que tots portem una bèstia en el nostre interior, una bèstia que té una gran importància per la seva ambivalència, les seves dues cares, la part negativa que tots coneixem, que ens pot arribar a convertir en éssers irracionals, i aquesta bèstia també que té la part positiva, la part creativa, i és gràcies a ella que podem saltar-nos les convencions per ser més feliços quan toca. Gràcies a la bèstia es poden fer coses positives, coses com escriure cançons, cançons com aquestes, Tinc una bèstia dintre meu, amb la qual ens acomiadem fins la setmana que ve. Que passin una bona setmana i fins dissabte que ve. Salutacions de tot l'equip del programa, en Jordi Pacheco, Santiago Gorgas i Biel Cadilla, que han estat a la redacció, i en Mario Ramírez al control tècnic. Gràcies com sempre i que passeu un bon cap de setmana.
L'ajur me'n ve buscant amb teies, forques i garrots. Vaig al bosc i sóc buscar i a les viles sóc vilà, però sóc sempre perillós. Tinc una bèstia dintre meu i jo la deixo anar a passeig, a cavall, en cotxe o a peu, prop del Pirineu, mirant hi ha dintre meu que malda i lluita per sortir. Tinc una bèstia dintre meu i ho juro per Déu, no hi ha lleis per mi. Tinc una bèstia dintre meu i ho juro per Déu, no hi ha lleis per mi.
De llibres i més, un programa patrocinat per Fragment Editorial, Editorial Barcino i Editorial Campus Docent Sant Joan de Déu.